convertir 7 diputats en un punt d'inflexió que quedi escrit als llibres d'història.
Un compromís històric. Un compromís com el que cap règim ni govern espanyol no ha estat capaç de fer realitat, malgrat alguns intents, des de la caiguda de Barcelona l'11 de setembre de 1714.
Carles Puigdemont ha posat preu avui a la investidura de Pedro Sánchez. Ha parlat d'un referèndum acordat que faci justícia, diu, a l'1 d'octubre. I a partir d'aquí ha començat el ball.
Este gobierno, su presidente Pedro Sánchez, ha demostrado que hace cumplir la Constitución en toda España.
Ni puedo ni quiero pagar ese precio que ha fijado el señor Puigdemont para ser presidente del próximo gobierno de España.
Analitzarem amb el nostre cap de política i amb el delegat de Catalunya Ràdio a Madrid les posicions que han pres els diversos actors polítics davant les condicions del líder de Junts. Estarem també pendents de la sentència al líder del grup d'extrema dreta, Enrique Tarrio, als Estats Units, per dirigir l'assalt al Capitoli del gener del 2021. I una altra persona sentenciada, Jorge Vilda, ha estat destituït i a partir d'ara les jugadores de la selecció espanyola de futbol tindran una entrenadora, Montse Torné.
Catalunya nit.
Protagonitza la pel·lícula més taquillera de l'any. Ha estat un dels personatges de l'estiu a tot el món i també a Catalunya, la Barbie, i la tenim aquí amb nosaltres.
Sí, estic aquí al costat del Manel, preparada per respondre les seves preguntes.
És l'actriu de doblatge Isabel Valls. Parlarem del fenomen Barbie, del doblatge en català, de quines altres actrius...
Manel, sembles el Ken amb tant rotllo.
Tens raó. Doncs som-hi. Són les 10:02 de la nit. Ets a Cat Ràdio. Jo de tu em quedaria.
Catalunya nit. Amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Després de molts silencis, avui Carles Puigdemont fixa les condicions per la investidura de Pedro Sánchez. Reclama un acord històric que passi d'entrada per una llei d'amnistia. I més a llarg termini, el seu objectiu final és un referèndum sobre la independència pactat amb l'Estat i que substitueixi el que es va fer l'1 d'octubre.
L'abandonament de la repressió a l'independentisme democràtic és una exigència ètica i ha de ser un abandonament permanent. Això és a l'abast del Parlament espanyol a través d'una llei d'amnistia. Són condicions prèvies que s'han de poder complir abans no s'esgoti el termini legal per evitar noves eleccions. Allò determinant és el reconeixement nacional de Catalunya i, per tant, el seu dret a l'autodeterminació. I només un referèndum acordat amb l'Estat espanyol podria substituir el mandat polític de l'1 d'octubre.
Totes les mirades polítiques a Catalunya i Espanya han estat posades en la conferència que avui ha fet Carles Puigdemont, i una d'aquestes mirades molt, molt atenta és la de Marc Vidal, cap de Política de Catalunya Ràdio. Bona nit.
Hola, bona nit.
I també la de David Melgarejo, delegat a Madrid. Bona nit.
Bona nit.
Comencem per tu, Marc. Amb què et quedes de la intervenció de Puigdemont?
Doncs mira, amb aquesta imatge, sobretot un Puigdemont que ha recuperat el protagonisme perdut, diguem, de nou està com al centre de l'escenari polític, no només català, sinó també espanyol, com deies, conseqüència, ell mateix ho deia, de l'aritmètica parlamentària que han deixat aquestes eleccions generals del juliol, d'entrada aquest expresident detallant aquestes tres condicions que s'haurien de donar per obrir aquesta negociació per la investidura de Pedro Sánchez, aquesta llei d'amnistia, també ha dit que l'independentisme deixi de ser considerat doncs, una amenaça per l'Estat i que hi hagi una mediació, dit una mena de mecanisme de verificació dels avenços en la negociació, i atenció perquè diu que tot es podria fer sense anar contra la Constitució, que no caldria tampoc una llarga tramitació parlamentària.
I ara suposem, Marc, que aquestes condicions es donessin, què passaria?
Doncs es passa com un següent estadi, no? El Puigdemont està disposat a jugar al partit, ha quedat clar, investir Pedro Sánchez amb la mirada posada a aconseguir el que ha qualificat aquest acord històric, com deies també, Manel, que aquest acord històric que resolgui per sempre el conflicte no resolt, segons ell, entre Catalunya i Espanya, que tanqui d'alguna manera aquesta etapa que es va obrir, ha dit, el 1714. Això passaria per un nou referèndum pactat que substitueixi el de l'1 d'octubre.
I ara cap a Madrid. David, com ho veu tot això el govern espanyol? Què respon?
Doncs ho veu bé, ho veu de fet amb el mateix optimisme que sentíem ahir a Pedro Sánchez. Ell manté que pot encara fer un govern i el que diuen avui és que d'alguna manera Carles Puigdemont, en les seves reivindicacions, inclosa l'amnistia, no ha fet saltar cap pont cap a l'entesa, que Puigdemont el que ha fet és escenificar públicament que el diàleg amb el govern espanyol en funcions, amb el Partit Socialista, es pot obrir, que tot el gest, tot el que hem vist avui a Brussel·les és la manera de escenificar que Junts estan preparats per a una negociació, això sí, deixant de banda la qüestió delicada, com sabem, de l'autodeterminació. Ara bé, el que fa el govern espanyol és moderar aquest optimisme també, perquè el que diu és molt bé, d'acord, podem tenir oberta una via del diàleg, però anem a pams. Primer, ara toca veure què passa amb aquesta investidura fallida de Feijóo d'aquí 15 dies, i a partir de llavors començarem a entrar en les qüestions de fons. Afegeixen, bàsicament, tres ítems. Com ho volen fer això? Doncs amb transparència, amb coherència, explicant, i també en democràcia.
Ajudeu-nos a fer una mica el calendari, si tot això és realista, perquè aquí tenim diversos comptes enrere, un, el de unes possibles eleccions, si es va esgotant el temps, un altre, la de la possible investidura. Amb quins terminis estem jugant i si ho veieu tot això factible?
Realment, el calendari és ajustat, però jo crec que donaria, i de fet una mostra ho va ser la reforma del delicte de sedició, no, David?
Exacte, és això, és la referència que tenim més propera. Llavors tota la reforma es va fer només en 41 dies. Ara aquí estem parlant fins a aquest 26 de novembre hipotètic on si no hi ha una investidura de Pedro Sánchez s'hauria d'anar a unes eleccions, estem parlant de 82 dies. Per tant, i això és una de les qüestions que avui s'ha posat damunt de la taula des de Sumar, es voldria fer per un procediment de lectura ràpida i per tant seria factible, tenint en compte que el que avui des de Brussel·les es demana que s'arribi, doncs, a aquesta data amb una llei d'amnistia. També està per veure quin nom tindrà, si serà la llei d'amnistia o es buscarà alguna fórmula tipus llei de pacificació del conflicte català. Això està per veure. Seran setmanes molt intenses aquestes de negociació, però el que estan demanant de fet és que aquest 26 de novembre ja s'arribi amb aquesta llei en vigor. Per tant, atents molt, sobretot al calendari i a totes les negociacions que pugui haver en aquestes properes setmanes, no tant abans de la investidura fallida de Feijóo, sinó sobretot després, que és el que des de Moncloa, des del Partit Socialista, es posa avui l'accent.
Jo realment fins al 26 de novembre veig com una eternitat, i jo crec que hi ha cert marge de temps per encarrilar tot això, diguem.
Molt bé, doncs anirem pas a pas. David, avui hem sentit, per exemple, Felipe González, també, paraules molt dures. Creus que Pedro Sánchez li pot venir pressió des de l'entorn del PSOE? A dintre ho té tot bastant controlat, com ho veus?
Ell ho té controlat, per exemple, el seu grup parlamentari, perquè és un grup parlamentari que ell s'ha fet a mida. Una altra cosa són el seguiment que puguin tenir aquestes altres veus discrepants que encara existeixen dins del Partit Socialista. Un és Felipe González, evidentment, amb la seva força cada vegada podem dir més diluïdes. Està per veure què pot passar amb altres d'aquests barons que també recordem, i que li val la pena insistir avui, cada vegada han perdut menys força després d'aquestes autonòmiques del 28 de maig, per la qual cosa no és tant el que pugui passar dins de l'entorn més proper a Pedro Sánchez, sinó totes aquelles veus discrepants que puguin sortir al voltant, però que ja veurem si és així o no, amb una influència moderada.
Marc, avui també ha comparegut Pere Aragonès. Què ha dit?
Doncs, diguem, celebrant d'alguna manera aquesta entrada de Junts per Catalunya en la via de la negociació política. El podem escoltar, són paraules aquesta tarda que ha fet en una compareixença informativa al mateix Palau de la Generalitat.
I subratllar també una obvietat, que si coincidim i a més ens coordinem i ho fem de forma acordada, tindrem molta més força per aconseguir aquests objectius el més aviat possible.
Esquerra, doncs, aixecant el dit. Abans Esquerra era el grup més rellevant, ara ho és Junts per Catalunya. La truita s'ha com mig girat, però en fi, això, Aragonès demanant anar tots dos a una.
Molt bé, doncs, Marc Vidal, David Melgarejo, un duet fantàstic i que crec que anirem repetint aquests pròxims dies, perquè això no acaba aquí ni molt menys, tot just comença. Bona nit.
Encantats, doncs bona nit.
Bona nit.
Gràcies.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Demà una part considerable de la població comença el curs, perquè d'alguna manera comença per als pares, per al professorat i també, és clar, per als alumnes, que seran 1.600.000. I comença amb una vaga. Els sindicats USTEC, CGT i Intersindical mantenen la convocatòria. Això després que aquesta tarda no hagin arribat a cap acord amb el Departament d'Educació. Maria Costa, acabes de tornar d'allà. De fet, els sindicats s'han aixecat de la taula.
Doncs sí, els sindicats han abandonat literalment la taula sectorial perquè consideren que la consellera d'Educació, Anna Simó, no ha entrat en cap de les seves demandes i el Departament en lamenta les formes en què ho han fet. Ho explicava la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, i també la secretària general d'Educació, Patrícia Goma.
No hi ha aportat cap novetat i tampoc cap proposta de millora de les condicions laborals.
És una manca, no?, de consideració cap a l'administració i sobretot cap als treballadors. No ens han donat ni marge per poder respondre a les seves peticions.
I el que també ja podem explicar és que el curs escolar fa pujada i els menjadors a Catalunya ja són els més cars de l'Estat.
Per exemple, si ho posem xifres, aquest curs el preu del menjador escolar s'enfila als 6,91 euros, que són 37 cèntims més que el curs passat. Segons l'ONG Educo, tot plegat pot fer pujar encara més, fins a 1.200 euros el cost per infant a l'any, i denuncia que la majoria de beques menjador que s'atorguen només cobreixen el 70% del cost.
Tot això, òbviament, ho anirem seguint, però avui ens hem proposat també fer un exercici amb la Marta Cristià, que és veure com encaren aquest curs mestres i professors de generacions diferents.
Sí, per fer-ho hem anat a l'escola Josep Carné de Badalona a conèixer la Tere Vivancos i el Miguel Soriano.
Soc mestra d'educació infantil i es pot dir que la meitat de la carrera l'he dedicada a ser docent i l'altra meitat soc docent exercint gestió de centre perquè he estat cap d'estudis, he estat directora en diverses períodes diferents i faré 64 el 13 d'abril del 2024. Per tant, em jubilaré a aquest curs.
Tinc 27 anys, vaig haver d'estudiar la carrera de Magisteri a la Universitat de València i després vaig fer el màster de professorat. I bo, llavors vaig començar fa 3 anys a treballar i m'he passat una mica els 3 anys igual, no? Canviant de col·le, fent substitucions, tant de tutor com d'anglès, com d'educació física, i aquest any faré tutor de 5è de primària.
Per tant, tenim a la Tere amb moltíssima experiència i el Miguel que està començant.
Exacte, i durant aquesta trobada els hem fet les mateixes preguntes als dos per veure semblances i diferències, a veure què ens anàvem trobant. Els dos, per exemple, els hem preguntat que per què van fer això i els dos han respost molt ràpidament que per vocació, perquè els agrada. I també han coincidit en que potser la carrera no els acaba de preparar del tot.
No crec que sigui realment la millor forma de preparar uns mestres, no? Tampoc tinc la fórmula, però sí que és veritat que, bueno, a la universitat és tot molt bonic, et preparen per una escola superguai, amb molló de materials, amb un alumnat que es comporta perfectament, que tothom entén la llengua, que ningú té dificultats.
Jo crec que s'hauria de canviar aquesta carrera molt més. I en tot cas, el mestre aprèn fent de mestre.
També els hem preguntat pel nivell dels alumnes. Ha baixat, com creuen moltes persones?
L'hem de recuperar, segur. Fa molt de temps que vam iniciar el procés de transformació educativa i ara ens estem donant compte de coses. El que hem de fer és que els alumnes tinguin estratègies lectores, tinguin bona comprensió, i llavors amb la pandèmia aquí ho vam notar-ho molt. Pensa que han aquí els nostres alumnes connectats wifi, aparells a casa, no?
Aquí també el problema també de la tecnologia sí que és molt bona, però en aquest cas també influeix negativament perquè l'alumnat utilitza molt el que és el teclat de l'ordinador i de més i deixa una miqueta de costat l'escriptura i la lectura sobre el paper.
Ja ho veus que això donaria per tot un Catalunya Nit sencer perquè també els hem hagut de preguntar, clar, per la manca de recursos.
Ens han donat un increment d'hores treballadors, però és insuficient per atendre l'atenció a la diversitat i la inclusió de tot l'alumnat amb perfils doncs TEAs, amb perfils de retards de trastorns maduratius severs. Sovint aquesta tipologia d'alumnat requereix d'un tu a tu.
Deixa'm afegir també que aquest centre, el Josep Carner de Badalona, està en una zona d'alta complexitat i que, com molts altres centres d'aquesta ciutat, fa molts anys que reclamen millores en els edificis i no les acaben d'aconseguir. Però per acabar, un bon propòsit.
A veure.
Què els agradaria transmetre als seus alumnes, tant sí com no, aquest curs?
Bon comportament, ser persones, tenir molt bona relació amb tots els companys i companyes de classe, aconseguir que siguin feliços al col·le.
El primer que em ve al cap és que quan jo els pugui veure d'aquí uns anys pel carrer, ei, Tere, no sé què, pensar, jo, quin adult, quina adulta, no? Més maca t'has tornat, perquè no sempre és així, no sempre és així.
Bones persones que aprenguin i felices. Comprem la idea.
I tant que sí.
Gràcies.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Passa un minut d'un quart d'onze de la nit. Parlem ara del cas Rubiales i del seu efecte dominó, que va deixant nous episodis cada dia que passa. Avui n'hem tingut un altre personalitzat en la figura de Jorge Vilda. La Federació Espanyola finalment l'ha destituït com a seleccionador espanyol femení i, notícia important, el seu lloc ja exerceix una entrenadora, una dona. David Ubach, bona nit.
Bona nit.
Per què arriba ara el cessament de Vilda?
Perquè la seva sortida, després d'aquests 8 anys en el càrrec, s'emmarca en el rentat de cara que vol engegar la Federació Espanyola, tot aprofitant precisament aquest cas Rubiales, unes reformes dins de l'ens federatiu, doncs, que a més, en el cas del combinat femení, lliguen amb la voluntat que tenien les jugadores. I és que les 15 jugadores que van signar ara fa més d'un any la famosa carta, moltes són pesos pesants i demanaven precisament un canvi en la banqueta, entre d'altres reformes.
Si ho tinc ben entès, la inhabilitació a Rubiales és temporal. Imaginem que no tires endavant. Podria recuperar el càrrec i tornar a situar com a entrenador Vilda, per exemple?
Són 90 dies d'inhabilitació temporal de Rubiales. Veurem si queden a això o va més enllà, que és el més probable. El que passa que si Rubiales tornés, és gairebé impossible que recuperés Vilda, perquè aquesta opció, de fet, sembla fins i tot rocambolesca. Vilda, recordem, ho va fer marxa enrere en el seu suport a Rubiales un cop la FIFA el va suspendre temporalment. I, per cert, ara ho apuntaves, Manel, a Vilda el relleva l'asturiana Montse Tomé, que fins ara era la seva entrenadora assistent i també exercia de seleccionadora espanyola sub-17. Com a jugadora, entre d'altres, Tomé va jugar 2 anys en el Barça, del 2010 al 2012. I mentrestant, continua en l'aire aquest inici de la Lliga Femenina, previst per aquest cap de setmana, es manté el desacord entre els sindicats de jugadores i la patronal després d'una nova reunió que hi ha hagut aquest migdia i, per tant, la vaga de 2 jornades continua en peu. Demà, nova trobada.
Doncs algun dia haurem de parlar per què hi ha tan poques entrenadores. Veiem que les jugadores sí que hi ha cada cop un planter allò més granat, van jugant cada vegada millor. En canvi, moltes tenen encara un entrenador. Un dia
sobretot en l'esport masculí, que és encara un sostre de vidre més potent i més alt que no pas en l'esport practicat per dones, fins i tot.
I tant que sí. Moltes gràcies. Ara parlem del temps, més concretament del mal temps, perquè primer de tot, Adrià Atardi, al Brasil, fa molt poca estona hem sabut que un cicló ha provocat la mort de com a mínim 22 persones.
Sí, és un cicló que està creuant al sud del país i que ha obligat a evacuar prop de 4.000 ciutadans. Molts altres s'han hagut de refugiar a les teulades de casa seva per evitar ser engolits per l'aigua. Les autoritats ja han dit que quan baixi el nivell d'aquestes inundacions no descarten que apareguin noves víctimes mortals.
I en paral·lel, aquesta situació.
D'aquí una estona, el riu desbordarà la carretera, mireu. Escombrarà la gent, mireu el pont, vigileu. Si us plau, quedeu-vos a casa vostra, no us mogueu, és molt perillós. La tempesta passarà. Les vides humanes són el primer.
És el crit desesperat de l'alcalde de Volos, una de les poblacions més afectades per les pluges torrencials que estan sacsejant Grècia. Un home mort i centenars de cases i carreteres han quedat inundades.
En alguns punts del centre del país, entre Atenes i Tessalònica, han caigut més de 800 litres per metre quadrat en menys de 24 hores. Això, Manel, perquè ens en fem una idea, equival al que plou en tot un any, per exemple, a la ciutat de Girona. Una situació extrema que, a més, arriba pocs dies després que les autoritats hagin donat per extingit el gran incendi que va cremar durant dues setmanes al nord del país. La tempesta Daniel descarrega amb força des de dilluns i encara es podria acumular més aigua perquè s'espera que continuï plovent durant les pròximes hores.
Estiu fatídic a Grècia.
Catalunya nit amb Manel Elias.
Les 10 i 20 i marxem cap a la Mostra de Venècia perquè rendeix tribut a William Friedkin, el director de L'Exorcista, mort el mes passat i que estrena en el certamen italià la seva pel·lícula pòstuma The Kane Mutiny Court Martial, un film sobre el motí del vaixell Kane. Tenim la sort i és un luxe de tenir una enviada especial a Venècia, Marta Vives.
Un gran aplaudiment pel cineasta desaparegut ha precedit la projecció d'aquest assaig de 80 minuts sobre la justícia en un vaixell militar. Es tracta de l'adaptació de la novel·la amb què Herman Hauke va guanyar el Pulitzer i que ja va ser portada al cinema en una versió del 54 protagonitzada per Humphrey Bogart. La història passa a la sala d'un tribunal de guerra, on es jutja el cas d'insubordinació en un vaixell de la Marina dels Estats Units. La productora del film, Annabelle Dune, ha explicat que Friedkin feia molt de temps que volia portar aquesta història a la gran pantalla.
Billy havia estat reflexionant sobre aquesta obra de Herman Hauke sobre el Consell de Guerra del motí de Kane i va dir: vull fer això, ho veig en el meu cap i serà similar al que vaig fer a 12 homes enfadats. Escenes plenes d'acció, ràpides, intenses. Això és el que vull fer. Així que simplement necessitava ajudar-lo.
La Mostra de Venècia, que el 2013 va condecorar el cineasta amb el Lleó d'Or honorífic, ha volgut recordar-lo també amb la projecció de la seva mítica L'Exorcista en una versió restaurada per l'ocasió.
Elvis Costello actua aquesta hora al Palau de la Música de Barcelona. Ho fa acompanyat del seu pianista de tota la vida, Steve Naïf, i ja ha avisat que vol sorprendre el públic. Marc Ruiz, ho està aconseguint?
Doncs les sorpreses comencen ja de bon principi amb el repertori. La cançó que estem sentint, When I Was Cruel No. 2, del 2002, és amb la que acostuma a obrir totes les actuacions d'aquesta gira, però en realitat l'ha tocat més aviat poc en directe. Per cert, que el que estem escoltant és la gravació que va fer algú del públic la setmana passada en un concert a Itàlia, perquè no ens han permès gravar ni tan sols ambient. En tot cas, Elvis Costello té una presència a mig camí entre estrella del rock, cantant de blues, i crooner, una posada en escena que hi acompanya amb un micròfon a l'antiga d'aquells que estan curosament suspesos al centre d'una corona metàl·lica. Comparteix l'escenari amb Steve Naïf, pianista de The Attractions, banda que l'ha anat acompanyant des de 1977. I Costello assegura que això li permet fer un concert amb una dinàmica molt àmplia, perquè parteix de piano i veu, i això li dona la possibilitat de començar amb molta suavitat i anar augmentant la intensitat. I és que la idea d'Elvis Costello és transformar les cançons, donar-los la volta, recuperar l'experimentació i tornar a jugar amb elles. Tinc moltes ganes, Manel, de veure què fa amb Allison de 1977 i si toca o no el Almost Blue.
I als Estats Units es farà pública d'aquí un moment, això estàvem esperant, la sentència a Enrique Tarrio, líder del grup d'extrema dreta Proud Boys, en el moment de l'assalt al Capitoli del 6 de gener del 2021. Fins ara, els tribunals ja han imposat importants penes de presó a altres membres dels Proud Boys per aquests mateixos fets. Anem cap a Washington. Francesc Garriga, quin significat pot tenir la sentència que es farà pública aquest vespre?
Doncs serà la més important segur d'aquest cas, perquè aquí estem parlant d'entre 27 i 37 i 33 anys. És el que ara mateix sembla que el jutge estaria avaluant. En aquests moments estan en un recés de 5 minuts i de seguida coneixerem, vaja, de seguida fa dues hores que ho esperem, per tant no sé si de seguida, però en tot cas al llarg de la nostra tarda, de la vostra nit, sabrem la sentència per Enrique Tarrio. Era el líder dels Proud Boys, una de les organitzacions que hauria coordinat l'entrada a la Capitoli. Per què és important més enllà d'aquesta duríssima sentència? Doncs perquè serà la sentència prèvia al màxim líder dels Proud Boys abans no es faci el judici a Donald Trump, que es consideraria, en el mateix jutjat, el líder intel·lectual, o com a mínim qui va combinar aquesta gent a entrar al Capitoli. Ara mateix el jutge està acabant de decidir, hem pogut escoltar la defensa, hem pogut escoltar la fiscalia, s'intenta desvincular Tarrio per part de la defensa d'aquest cas. Tarrio no era a Washington, ell no va entrar al Capitoli com si ho van fer els seus lloctinents Joseph Biggs, Nordin i Pezzola han tingut 17, 18 i 10 anys de presó, però el jutge ha deixat clar que el considera el líder del grup, per tant estaríem parlant de 27 a 33 anys i seria, si es confirma, la sentència més contundent per tots aquells que van actuar el 6 de gener del 2021.
Doncs, Francesc, si durant aquest informatiu hi hagués novetats, ens ho fas saber, però aprofito que et tenim aquí, en aquesta primera connexió de la nova temporada, per fer-te notar que t'has estrenat amb un tema judicial i que probablement també t'hi passaràs força temps pendent dels jutjats, perquè Donald Trump té un calendari apretat, no? Com se't plantegen les pròximes setmanes?
Doncs de capítols de Perry Mason en capítols de Perry Mason gairebé, perquè certament a partir del 2024 tenim encara unes setmanes de marge per fer una mica els deures i aprendre'ns bé els procediments, però a partir de març segur que Donald Trump entrarà i sortirà contínuament dels jutjats. Té 4 judicis assegurats pels propers mesos, per tant diguem-ne que prepara't també per moltes resolucions i fins i tot alguna sentència per l'expresident dels Estats Units.
Molt bé, doncs si ens les expliques tu, segur que les entendrem bé. Moltíssimes gràcies i anirem connectant.
Vinga, fins ara.
Fins ara. Falten 3 minuts per 11:15. Us hem explicat fins ara algunes de les notícies que hem considerat més importants de la jornada. I és una tria realment complicada. A la reunió que fem tot l'equip sempre hi ha algú que exclama tot no ens hi cap. Tot no ens hi cap. I entre el que no ens hi ha cabut avui, què en destacaria, Sergi Molero, sotseditor d'aquest informatiu?
Doncs el cas de l'home i la dona, Manel, que han estat detinguts a la Xina per haver foradat la muralla xinesa. Tal com sona, eh? Tal com sona. Així, es tracta de dues persones de la regió de la Mongòlia Interior que van prendre aquesta decisió per guanyar temps. I és que a causa de la muralla havien de fer molta volta cada dia per fer un recorregut. I van decidir fer-se ells mateixos una drecera a partir d'un forat que ja existia. La idea, finalment, no ha resultat ser gaire afortunada, perquè aquesta drecera, on els ha portat directament, és a un altre lloc, la comissaria de policia.
Realment, el món és fascinant.
Som molt emprenedors.
Sí. Molt bé, doncs demà comença massivament el curs escolar, això ja ho hem dit, però volem que hi digui la seva David Guzmán, perquè ell ho diu tot molt bonic i afirma que, en part, demà comença tot.
Sí, sí, totalment. Eh? De fet, el calendari, com sabem, és una convenció perquè el primer mes de l'any no és el gener, sinó el setembre. I, efectivament, l'inici de l'escola és el termòmetre inequívoc de la tornada, molt més que la política, la programació o la Setmana del Llibre en català. Però és cert que, si ens hi fixem, hi ha altres pistes que ens indiquen que som al setembre. Aquesta tarda, per exemple, he passat per davant d'un quiosc, que encara en queda algun, i és un quiosc que aquests dies és la plasmació perfecta d'una pulsió atàvica, la falera humana de col·leccionar coses. Humana i absurda, perquè ens movem, atenció, entre la construcció per peces d'un Ford Mustang del 67 o la vida dels criminals més cruels de la història, amb l'oferta de llançament que és Adolf Hitler a 1,99 €. A mi em costa, entendre què és el que fa que un individu normalment constituït comenci una col·lecció al setembre i l'acabi estroncant a l'octubre. Potser perquè els fascicles són la versió quiosquera dels bons propòsits de cada temporada. Jo, per si acaso, me n'he fet 3, a veure si aquest curs ho aconsegueixo. M'agradaria escriure una novel·la sobre un porc sanglar que s'enamora d'una tòfona. M'agradaria passar tota una tarda intentant farcir un espagueti i sobretot vull aprendre llengües mortes per comunicar-me amb persones vives.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
El matí de Catalunya Ràdio.
El matí de Catalunya Ràdio.
Ricard Ostrell.
Amb Ricard Ostrell.
Aquest dimecres al matí de Catalunya Ràdio analitzarem les conseqüències amb els protagonistes del dia i les reaccions a la conferència de Carles Puigdemont. Serem el primer dia d'escola per tot el país i entrevistarem l'escriptor Sergi Pàmies per parlar del seu nou llibre.
De dilluns a divendres, de 6 a 1...
Al matí de Catalunya Ràdio.
Amb Ricard Ostrell.
El val escolar de 100 euros val per començar millor el nou curs. El rebreu a casa les famílies amb alumnes que el curs vinent facin entre primer i sisè de primària en centres públics o concertats. El podreu bescanviar als comerços adherits per elements d'escriptura, papereria, llibres de text, literatura infantil i juvenil, diccionaris, calculadores, motxilles, estoigs, jocs educatius i llicències de continguts educatius digitals. Més informació a valescolar.cat. Un impuls per al nou curs. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Ara que tot ha canviat, que res és com abans, hi ha una cosa que no varia. Avui, dia 5, a Lloguer Segur, tots els nostres propietaris han cobrat la seva renda. Amb Lloguer Segur, sempre cobres la teva renda el dia 5. Truca ara al 910-775-775 o entra a lloguersegur.cat i gaudeix del dia 5 sempre.
Si vols canviar de vida i estudiar en una business school que lidera els rànquings, o canviar un pla de desenvolupament personalitzat, flexible i amb una xarxa de contactes potent, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi en una escola de negocis creativa, acollidora i innovadora. EAE Business School. We make it happen.
Aquesta temporada han canviat moltes coses. Cada dia ens llevem amb el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. I a les 12 del migdia arriba l'última hora. El desenllaç humorístic del matí amb Ricard Ostrell. Un programa que compta amb la col·laboració de Ricard Ostrell i les connexions exteriors amb el Ricard Ostrell i també amb...
Para. O sigui, jo ja tinc prou feina amb el matí. De l'última hora, que se n'ocupi el Quim Morales i el seu equip.
Doncs res. De dilluns a divendres a les 12, l'última hora amb Quim Morales. Però perquè ho diu en Ricard Ostrell.
Només faltaria. La gent té una barra.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Els dimarts ens volem plantejar preguntes estimulants de la biologia. Per això li hem demanat a la comunicadora científica, Anna Ramon, que estableixi un diàleg entre el món animal, el vegetal i l'humà. Anna Ramon, benvinguda.
Hola, bon vespre.
La idea és això, no? Posar davant del mirall històries humanes que ens han colpit i veure si això reflecteix també d'alguna manera en la natura.
Exacte, veure una mica quines respostes té la natura.
Perquè tu dius que la natura sempre té la resposta.
Sempre.
Molt bé, doncs avui per començar, una cosa que ahir vam tocar al Catalunya Nit, que són les migracions, a l'estiu n'hem vist moltes, i la pregunta és, de la mateixa manera que les persones busquen un lloc millor per viure, al regne animal això també passa?
A veure, el regne animal al final funciona com funcionem nosaltres. No podem oblidar que també som animals. Per tant, aquesta realitat dolorosa que vivim els humans, doncs la natura també la viu, potser d'una altra manera, però sí que és veritat que busca sempre millors condicions de vida, fugir de desastres naturals, de falta d'aliments o d'un clima massa dur. Es mouen les espècies. El que la natura no posa mai a tots aquests organismes són fronteres.
Això sí que ja és una primera diferència.
Per exemple, en aquests moments, Manel, coincidint amb aquesta emergència humanitària al Mediterrani, centenars de milers d'ocells i de papallones estan creuant el mateix mar, el mar Mediterrani, en direcció contrària. D'Europa tornen a l'Àfrica a hivernar a llocs càlids i amb més aliment. Escoltem en Xavier Riera, de l'Institut Català d'Ornitologia, perquè ens explica quins ocells tenim ara creuant el nostre cel.
En aquests moments estan passant moltes cigonyes i estan començant a passar bastant rapinyaires. Tot això a Tarifa, per exemple, a Gibraltar, es nota molt ara mateix. i a Catalunya, de fet, s'estan veient grups molt grans de cigonyes blanques.
I els ocells com ho saben que ara ens toca marxar cap a un altre lloc?
Doncs mira, ho marquen dues coses majoritàriament. Una d'elles és l'aliment, si n'hi ha o si ja comença a escassejar, evidentment ho noten. I l'altra és el fotoperíode, que és una paraula una mica complexa, però que vol dir doncs quant dura el dia, quanta llum hi ha. Tot plegat fa com un senyal intern, val? Les aus estan codificades genèticament per detectar aquestes dues coses i llavors decidir que és el moment de marxar.
Què passa, per exemple, amb les papallones?
Doncs mira, les papallones també migren, però ho fan d'una manera una mica diferent. Aquí, per exemple, tenim la migradora dels cards, la podem trobar a Catalunya, la Vanessa Cardwy, que fa un viatge de 10.000 quilòmetres des de Suècia fins al Sahel. Però les papallones, en canvi, ho fan una mica generació a generació. És a dir, una papallona arriba a un lloc, posa els ous, neix l'eruga i la següent papallona que neix continua aquest viatge com si fos una cursa de relleus. Escoltem a l'Anna Ávila del CREAF, que ha estat al Sahel estudiant aquestes papallones molts anys.
A la primavera s'inicia el moviment migratori des del Magreb cap al nord. A finals d'estiu, o sigui cap a inicis de setembre, més o menys aquesta època, la generació que està al nord d'Europa retorna cap al sud.
Impressionant que els fills segueixin el viatge dels pares. El canvi climàtic altera aquestes rutes migratòries?
Sí, s'estan veient canvis en diferents tipus d'animals. I és que, de fet, fins i tot hi ha plantes i arbres que, tot i estar relats a terra, també s'han de desplaçar forçosament per trobar millors condicions.
Això de les plantes em sorprèn més ja. També viatgen?
Sí. De fet, podem dir que els boscos estan en moviment. Val? Un exemple que és bastant conegut és el del Pi Roig. Parlem d'un pi que és molt europeu, val? Li costa una mica això de ser català, perquè la calor i la manca d'aigua típica del Mediterrani doncs no hi està gaire adaptat. Llavors, pel canvi climàtic, estem veient les zones d'aquests boscos més al sud de Catalunya, a Prades, que aquests boscos ja estan al límit i estan morint. Per tant, d'aquesta zona estan desapareixent. Però després veiem els Pirineus com la mateixa espècie s'expandeix, guanya terreny a un altre pi, que és el pi negre, que també està al seu límit i va morint deixant lloc a aquest nou pi.
I com ho fan? Perquè, és clar, els humans, mitjans de transport, de fet ja tenim cames, però les plantes tenen arrels, que ja és quedar-te al lloc. Com ho fan?
Clar, generació a generació, però no com la papallona, que era tot molt ràpid. Aquí un arbre, imagineu, no? Doncs tenim les llavors, que són els pinyons en aquest cas, que amb l'ajuda dels esquirols, els gats o el mateix vent, doncs dispersen aquestes llavors cap a diferents zones i llavors aquella llavor on abans germinava i moria potser pel fred, ara germina i pot créixer fins a ser un arbre adult. Per tant, diem doncs, que el bosc es mou pi a pi i poc a poc.
Feia temps que no prenia tantes coses en tan poca estona. Moltes gràcies. Les 10 i 37 minuts de la nit va començar sent una pel·lícula vista com un entreteniment d'estiu, i sí, ho ha sigut, però també convertit en el film més taquiller de l'any. Estem parlant de Barbie, i ho ha aconseguit amb un exercici d'entrada sorprenent. Intentar que un personatge tan lligat durant dècades al cànon hegemònic de bellesa femenina es converteixi en una veu feminista escoltada a tot el món. I ja que parlem de veus, la tenim aquí, la veu de la Barbie. Isabel Valls, gràcies per acompanyar-nos al Catalunya Nit. Quan et va arribar la proposta de doblar Barbie, t'imaginaves que seria aquest èxit que ha acabat sent?
Bé, en primer lloc, gràcies a tu. L'èxit, la veritat és que sí que augurava una miqueta que la cosa aniria per bon camí. A més, li van fer molta promo. El tema ja era, no?, ja cridava bastant l'atenció. Després els actors. Els actors ja també eren un bon reclam. La directora, vull dir, sí que tenia bona pinta, però no saps mai fins on arribarà.
Què et va requerir com a actriu de doblatge posar-te la pell d'aquesta nina de carn i ossos que interpreta l'actriu Margot Robbie?
Quan tenim una actriu, un actor que són tan bons, com en aquest cas, t'ho donen tot. Aleshores és anar amb ganes de connectar i de mimetitzar i t'ho donen absolutament tot. O sigui, a mi només veure-li les cares, li agafes molt bé, perquè és bona, és el que té, és bona. Aleshores t'ho donen tot, per tant és ficar-te una miqueta, sí que intentar pensar, evidentment, amb totes les característiques del personatge i després simplement deixar que ella t'ho doni tot i intentar fer-ho el més semblant possible, com transmetre el mateix que transmet ella.
Totes les pel·lícules que faci ella te les adjudicaran a tu? I si fos així, és més fàcil doblar algú que ja has doblat altres vegades?
Això, tant de bo, però en principi sí que normalment s'intenta, ja també de cara a l'espectador, que s'acostuma una miqueta a una veu, no? L'espectador que veu les pel·lícules doblades. Per tant, normalment intenten respectar-ho. No ho sabem. De moment n'he fet unes quantes i molt diferents totes. I estic molt contenta. Sí que és més fàcil quan ja la vas fent, perquè vas... cada vegada et vas, inclús t'anticipes a vegades el que farà, perquè clar, els actors també tenim a vegades gestos recurrents o maneres d'afrontar segons quina situació, i ja et veus en una pel·lícula, ostres, aquesta situació és semblant a la d'aquella altra pel·lícula i està fent els mateixos gestos, m'indica ja quan va a parlar, perquè ja te'ls vas coneixent, i això és molt bonic.
Posem-nos en situació, t'arriba la proposta de fer Barbie. Com funciona? Primer mireu la pel·lícula en versió original sencera o aneu directament als trossos que us tocarà, els fragments que us tocarà doblar? Com treballeu?
Doncs lo ideal seria això que has comentat, perquè és el que per una cosa òbvia seria lo lògic, diguéssim, però no funciona massa així. Per tema drets, sobretot en pel·lícules com aquesta. Tenir material, evidentment, o sigui que te'l passin, això ja és impensable, però inclús a vegades el que s'ha fet en algunes pel·lícules és fer un passi a l'estudi, sense que el material surti d'allà, amb molts controls. La majoria de vegades no és possible. M'ha passat en comptades ocasions que hagi pogut veure un passi de la pel·lícula abans. En aquest cas no va poder ser així.
Per tant, tu acabes la feina i encara no tens una idea global de com serà la pel·lícula.
Exacte. Per això m'agrada molt veure la pel·lícula després. Inclús potser penses que la pel·lícula té un ritme determinat i tal, que després quan la veus tota dius, ostres, em va enganyar, no?
I aquesta vegada, quan vas anar a veure la pel·lícula Barbie al cine, et va agradar? I què en penses també del missatge, no? Hi ha aquesta, gairebé diria, pirueta de partint d'una nina que havia estat un símbol, allò de la dona perfecta, un cos rossa, o sigui, tots els estereotips estan allà, passar aquest missatge feminista.
A mi em va agradar molt quan vaig anar al cinema, perquè trobo que és una visió molt intel·ligent. Trobo que és una manera molt bona d'enfocar aquestes coses, no? I amb aquest humor, i allò que t'estàs rient, però... reflexiones i dius sí, o sigui, aquí hi ha un missatge molt potent darrere, a partir de l'adolescència, quan comencem a exigir-nos, bueno, el nostre entorn ens comença a exigir d'alguna manera certes coses en el nostre físic i en la nostra manera de ser a les dones, que què passa aquí, no? Està molt bé, fa pensar molt.
La Warner, Mattel estan ingressant, et costarà de superar això, però déu-n'hi-do els personatges que ja has arribat a fer. Quines actrius has doblat?
Per molt que no hagi estat la que he doblat més, ni l'actriu que ha tingut més èxit, ni... però m'agrada dir-la la primera, que és l'Audrey Tautou. Perquè l'Audrey Tautou em va obrir...
Amélie,
exacte, a la pel·li Amélie. I va ser una oportunitat molt bona, la veritat. Perquè, a més, en aquell moment jo tampoc no havia fet gaires papers així importants que haguessin d'anar cap al cinema, potser en pel·lícules de la tele sí, però per cinema no. I això va ser com una arrencada cap amunt, no? Van confiar en mi, vaig fer aquest paper i a partir d'aquí... trucaven, perquè és la veu de l'Amélie, la veu de l'Amélie, la veu de l'Amélie, i ja van començar a sortir més cosetes.
Cosetes com?
La saga Crepúsculo, la Kristen Stewart, una altra actriu que l'he doblat bastant també. L'he anat coneixent, que al principi em costaven moltíssim totes les coses que fa abans de parlar, que és molt característica i fa tota una sèrie de gestos i de coses abans. Això al principi em despistava moltíssim i ara és com que sé el que farà una mica. L'Amanda Seyfried, Mamma Mia, per exemple, a partir de Mamma Mia la vaig començar... crec que l'havia doblat en alguna altra que era molt joveneta. La Penélope Cruz.
I Penélope Cruz, perquè clar, la gent deu pensar, clar, del castellà al català, però de vegades també de l'anglès al castellà, no? Perquè ella no es dobla a ella mateixa.
Exacte.
A tu el fet que puguis doblar tant en català com en castellà, t'ajuda? És a dir, et surt més feina per això? Perquè, per exemple, a Barbie, ets tant la veu en castellà com en català de la Barbie.
Sí, clar, jo suposo que això sempre t'obre una miqueta més de... Tens més opcions.
I com veus la salut del doblatge en català? Perquè recordem que Barbie va començar, crec que va ser a 36 sales, però després de seguida va anar baixant la versió en català, continuava en castellà, i la Generalitat, el Departament de Cultura, la Conselleria va haver d'intervenir perquè intentessin mantenir la versió catalana. Com ho veus, això? Hi ha feina en català doblant?
Sí, sí, ho veig. Veig que estem ara potser en un moment que anem per bon camí per intentar recuperar una mica, perquè n'hi havia molt més fa uns anys, quan jo vaig començar. Jo vaig començar ara fa 25 anys que faig doblatge. En aquell moment hi havia moltes produccions, sobretot doncs això per TV3, les pel·lícules de seguida al cinema n'hi anaven moltes en català, i les que no hi anaven les gravaves després per DVD. Això, poquet a poquet, han anat passant els anys i han anat fent com una davallada. Hem patit bastant, amb por de perdre'l, el català, i jo crec que s'està treballant molt bé. Tenim una sèrie de companys que estan treballant molt, estan lluitant molt perquè això torni una miqueta a canviar, i crec que s'està recuperant bastant, crec que anem per bon camí, però encara falta.
Què diries que s'ha de tenir per ser un bon actor o una bona actriu de doblatge? Si pesa que la veu sigui bonica o si s'ha de ser més actor-actriu?
Jo crec que has donat en el punt, perquè ho has dit molt bé, i has dit actor o actriu de doblatge, perquè moltes vegades se'ns anomena dobladors, locutors. Evidentment ha d'haver un bon domini de la veu, que això ho pots anar guanyant, perquè jo penso que la base és ser actor. I un cop ja tens això, després la tècnica la vas adoptant.
Una tècnica que ha de ser complicada, perquè ara m'imaginava això que deies de ser actor o actriu primer, no? Clar, un actor, quan roda aquella escena, o una actriu, està en un context que el veu, per exemple, si parlen els personatges mentre s'estan fent un petó o amb una cullera a la boca, tenen la cullera i s'estan fent el petó. Tu estàs davant d'un micròfon. Explica'ns algun truc que facis mentre dobles perquè soni com allò que estem veient a la pantalla.
Sí, això jo crec que també ho vas adquirint, no? I fins i tot a vegades quan tenim el supervisor a la sala, et demana, doncs, si estan menjant, et demana que mengis, o doncs això, si tenen la cullera a la boca, doncs a vegades ho fas literalment, et poses la cullera. Però, de fet, sí que és cert que el que tenim és una tècnica per fer-ho sense tenir tot allò a l'abast, perquè clar, moltes vegades sí, una cullera o menjar ho pots tenir, però hi ha altres coses que no les pots muntar allà a la sala de doblatge, no? Aleshores, sí, és veritat, hi ha una tècnica, costa molt. Per exemple, els petons, hi ha qui els fa així a l'aire o hi ha qui se'ls fa a la mà. Per exemple, a la mà, segons el tipus de petó, la sonoritat que té, doncs pots utilitzar la mà. Després vas adquirint una tècnica, no? Doncs no saps ben bé com, però potser amb certs moviments de la boca doncs pots intentar, sobretot jugant també amb la saliva, que és el que... Què passa quan estem menjant, no? Què ens està passant a la boca? Doncs clar, hi ha més moviment, hi ha més saliva, tens... Per tant, igual com que no, si no pots tenir el menjar, doncs jugues més a saliva una miqueta més, a intentar doncs a fer-te com un espai imaginari d'on pot estar el menjar una banda, no sé. Ho vas jugant, ho vas trobant.
Cola.
Són
sí,
coses
sí.
Que les vas trobant i que cadascú té les seves. Vull dir, no n'hi ha una per cada actor.
Molt bé, el teu següent personatge ja saps quin serà?
Així de pel·lícula de cinema, la veritat és que ara mateix no ho sé. Que estiguin per sortir, l'última que he fet, el que sí que et puc dir que l'última que hem gravat és l'última de Trolls.
Doncs entre Barbie i aquest Trolls, espero que et vagi tot molt bé, que segueixis posant veu les actrius que tu vulguis i que nosaltres ho puguem gaudir des de casa, a les sales de cinema, on sigui. Moltíssimes gràcies.
Moltes, moltes gràcies a vosaltres per visibilitzar-nos, sempre ho dic, perquè estem a l'ombra i és una cosa molt bonica, que penseu en nosaltres i ens doneu aquest espai. Gràcies.
Un informatiu com el Catalunya Nit no el podríem fer sense el treball, la feina de les seccions, que són, per exemple, la secció de societat, la de política, la d'economia, i per nosaltres una secció també vital, importantíssima, és la del Departament d'Assessorament Lingüístic, que ens assessoren en com utilitzar les paraules, el llenguatge. L'Olga Clapés ja és una molt bona amiga del Catalunya Nit i aquesta temporada seguirem comptant amb ella. Olga, gràcies per venir i ja pots anar directament a la paraula que avui us ha fet ballar el cap.
Doncs mira, ha estat un cap de setmana marcat pels aiguats i avui encara en parlàvem, de les conseqüències de les acumulacions d'aigua. I un verb que genera confusió sempre en aquests casos és el verb negar, en el sentit d'inundar.
Pàrquings baixos que han quedat anegats. I llavors,
des de Protecció Civil demanen molta prudència, no passar per zones negades ni a peu.
Sí, mira, aquí tenim tot de companys utilitzant aquest verb. Quina és la confusió?
Doncs que sovint la gent diu anegar en lloc de negar, i anegar ho tenim marcat com a ús informal a l'ESADI, el portal lingüístic de la corporació, i per això en un informatiu direm negar i no pas anegar.
Clar, aleshores, dels camps inundats en diem camps negats.
Exacte, o busquem sinònims com coberts d'aigua, submergits o amarats.
I si tiréssim tot d'ànecs en un llac, per exemple, això seria negar un llac?
Anegar de neguets al llac.
No, això com a verb no deu
existir. Seria negar-lo de neguets.
Molt bé, doncs no et negaré, que em fa moltíssima il·lusió que vinguis cada dia, així que t'esperem demà a la mateixa hora.
Molt bé, i jo volia, sisplau, si ens deixes un segon, dedicar aquesta primera secció a la Carme Junyent, i que continuarem treballant per la llengua com ho va fer ella. Doncs des d'aquí li dediquem.
I tant que sí, recollim el llegat. Moltes gràcies.
Gràcies.
Catalunya Nit, amb Manel Elias. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.
L'empresa que et cuida. Som Connexió, la telefonia conscient.
Que et cuida? Una operadora? Segur que si truco em deixeu escoltant cançonetes i parlant amb robots cap quadrats.
A Som Connexió no parlaràs amb màquines, parlaràs amb persones que t'escolten.
Ah, tira! Les operadores volen fer trinco-trinco, encolomar històries i permanències.
Si vols, truca i comprova-ho. Som Connexió, telefonia conscient.
A que truco? A que truco?
Quan es comença a gaudir d'un plat? Al menjar-lo o al buscar-ne la recepta? I un viatge? A l'arribar o quan es planifica? I una història? Vine a la setmana, al Festival del Llibre en Català, on hi trobaràs tot el que pots imaginar abans que ho imaginis. Del 8 al 17 de setembre al Moll de la Fusta de Barcelona. La Setmana del Llibre en Català, on tot comença.
Aquí fa moltes nits que es combat la ignorància. Què li sembla?
Fa moltes nits d'una aliança poderosa, amb complicitat i coneixement.
Escolti.
Digui'm.
És el Xavier.
Jo mateix.
Puc parlar?
I tant.
De diumenge a dijous i de 12 a 2 de la matinada. La nit dels ignorants 3.0, amb Xavier Solà. Per saber i sentir.
Ara.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias.
I aquest és el tempo del temps, la cançó que Tomàs Molina ha escollit per fer la previsió per demà. Una cançó que parla del cel africà. Tomàs, per què l'has escollit?
Perquè és de Sud-àfrica, és de Sud-àfrica d'en Johnny Clegg. I és un clima també mediterrani, tot i que sigui a Sud-àfrica, i tenen aquest cel com el que tenim nosaltres aquests dies, aquest cel africà, aquesta mena de pols en suspensió, aquest color doncs terrós del cel, que aquesta setmana ens està acompanyant, però la notícia és que a partir de demà començarà a ser una miqueta més transparent. Però deixa'm dir que ens haurem d'anar acostumant a aquest tipus de cels, perquè aquestes tempestes que està havent-hi a Grècia, aquesta borrasca Daniel, que ha fet molt de mal, amb pluges que gairebé arriben als 1.000 litres en pràcticament un dia, això en realitat és part d'aquest cel que tenim aquí a Catalunya. És una borrasca una situació de bloqueig que té una borrasca a davant de Portugal, una altra borrasca a Grècia i entremig un anticicló amb entrada de vent de component sud, que és el que ens porta aquesta situació de temperatures altes i de cel de color terrós. Aquest African Sky Blue, que de blue en té una miqueta poquet.
Que soni, que soni. What will the future bring? You shine through me. Moltíssimes gràcies, Tomàs. Demà tornarem a demanar quina cançó posem. De moment, que soni una miqueta més aquesta. Gràcies. És African Sky Blue, de Johnny Clegg, la cançó d'avui del Tomàs Molina. I si el Tomàs Molina pot fer de DJ, vosaltres potser podeu ser ninotaires a quatre mans amb Jaume Capdevila al cap. Ens ha fet una vinyeta sobre un tema d'actualitat per nosaltres, pel Catalunya Nit, però hi ha un problema. Està incompleta i falten els diàlegs. Es tracta que vosaltres acabeu la feina i, atenció a la paraula, que aquesta jo l'he presa amb el Jaume Capdevila, ara que veníem de parlar amb l'Olga Clapés, heu d'omplir la bafarada. Jo d'això n'hi deia de moltes maneres, però ara ja sé que es diu bafarada.
Una bafarada que està buida i la veureu si entreu al web catradio.cat o ens busqueu a les xarxes. Trobareu aquest dibuix del cap que ara deia en Manel amb un polític que segurament reconeixereu. És el líder del PP, Alberto Núñez Feijó, davant d'una pissarra, fent sumes amb el mateix èxit que, bé, de moment li surten les sumes per ser president del govern espanyol. No sé si se'n surt gaire, tampoc, en aquest dibuix del cap, on també es fa referència al nou curs escolar 23-24, que comença, com dèiem, demà dimecres a moltes poblacions catalanes. Doncs bé, el que us demana el cap és que ens feu arribar les vostres propostes per omplir aquesta bafarada. Quina frase creieu que hi aniria bé perquè el dibuix del cap tingui encara més gràcia? Us demanem que us hi trenqueu al cap i ens envieu les vostres idees a través de les xarxes de Catalunya Ràdio, al web del Catalunya Nit o per missatge de text o àudio al WhatsApp del programa 678-090-852. També tenim correu electrònic catalunyanit@catradio.cat. Ens ho podeu dir de moltes maneres i ja tenim primeres propostes.
Sí, ho vam estrenar allí ahir i n'han arribat algunes, per exemple, per exemple, ens diuen: per què sempre tinc tants problemes amb sumar? Sumar amb majúscules, que fa referència tant a l'operació com al partit polític. Una altra persona li fa dir a Feijó: pues habrá que suprimir también las matemáticas. N'hi ha una altra que diu: con un par. En fi, anem rebent moltes propostes. Podeu seguir fent-ho fins al divendres al migdia. I ara queden 3 minuts i mig per arribar a les 11 de la nit i per nosaltres aquest temps val or. El Catalunya Nit ens agrada acabar cada dia amb una cosa molt bona. Amb una notícia que sobresurt. Una notícia molt important per una persona per qui avui no ha passat res més. Només això.
El canvi de segon grau a tercer grau és impressionant perquè tu surts i has d'anar al carrer i dius: hòstia, estoy en la calle i ara sóc jo el que decideix què dino, què faig, a quina hora em llevo. Bueno, ets amo de la teva vida.
Semblen coses simples, però no. Perquè la vida, de vegades, es complica, i es complica molt.
Per mi avui és un gran dia, perquè vaig estar un temps a presó i avui m'han donat el 86.4, ja puc dormir amb el meu fill a casa, i per mi, pues, això és el millor.
El 86.4, un article que equival a l'oportunitat de tornar a començar. la reinserció. Des d'aquí li desitgem que a partir d'ara, com canta el Jay, li arribin coses bones. I a vosaltres, que ens escolteu, que tingueu també un gran dia demà. I quan s'hagi fet de nit, a les 10, ens tornareu a trobar aquí, a la ràdio pública. En aquest informatiu no ens agrada tenir l'última paraula. Aquesta setmana la cedim als autors de la cançó.
Hello, I'm Gus Unger Hamilton from Alt J on Catalunya Nit. Thank you for listening to Something Good and Bona Nit.
Something good tonight.